Bon dia a tothom. Avui us parlem des de Ràdio Falset. Em dic Nayara i en el programa d'avui m'acompanyen el Lorenzo, el Dani, la Natàlia i la Nàdia. Nosaltres som Virtual Gamers i el nostre podcast es diu Terrari Gaming, en honor al joc Terraria. El tema d'avui seran els videojocs i us parlarem sobre estrenos, evolucions, recomanacions... Així que estigueu ben atents als que us agradi aquest tema. A continuació ens parlarà el Dani.
Gràcies, Nayara. Avui us parlaré sobre les estrenes més recents. Comencem amb el Zelda Tears of the Kingdom. Ha sortit el 12 de maig d'aquest any. Una èpica aventura a través de la superfície i els cels de Hyrule t'espera a The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. En aquesta seqüela del joc The Legend of Zelda, Breath of the Wild, decidiràs el teu propi camí a través dels extensos paisatges de Hyrule i les illes que suen al Bas Cels. Podràs aprofitar el poder de les noves habilitats de Link per lluitar contra les malèvoles forces que amenacen el regne. Després tenim el Hollow Knight Silksong. Aquest joc encara no té data d'estrena fixa, però s'estima que surti a finals d'aquest any. És un joc a l'estil Metroidvania i és la seqüela del Hollow Knight. Hornet, princesa protectora de Hallownest, es troba sola en un món vast i desconegut. Ha de lluitar contra els enemics, buscar aliats i resoldre misteris mentre ascendeix en un peregrinatge mortal cap al cim del regne. Lligada pel seu llinatge i guiada pels ecos del seu passat, Hornet s'aventura a través de grutes de molsa, boscos de corall i ciutadelles brillants per desenredar un fil mortal que amenaça aquesta estranya nova terra. Continuem amb Dead Island 2. Es va estrenar el 21 d'abril d'aquest any i tracta sobre un virus mortal que s'estén per Los Angeles i està convertint els seus habitants en zombis. Així que t'han mossegat i infectat, però el teu cos és immune. Descobreix la veritat després del brot i qui o què ets. Seguidament tenim el Star Wars Jedi Survivor, que es va estrenar el 28 d'abril. I tracta la història de Cal Kestis, que continua a Star Wars Jedi Survivor. Una nova aventura èpica que portarà Cal a noves fronteres en una lluita per protegir la galàxia i evitar que s'uneixi a la foscor. Tot seguit parlaré sobre Assassin's Creed Mirage. Tampoc té data d'estrena, però s'estima que ha de sortir pel 2023. A Assassin's Creed Mirage trobem un astut lladre de carrer que pateix unes visions terribles de les que busca respostes i justícia. Uneix-te a una antiga organització i adopta un nou credo, un que canviarà el destí de Basim d'una altra manera que mai no t'hauries imaginat. Ara va el Street Fighter 6. Es va estrenar el 2 de juny d'aquest any i l'evolució dels jocs de lluita comença amb el Fighting Ground de sempre, per després capgirar completament el gènere amb un World Tour i Battle Hub. Tres maneres perquè qualsevol pugui trobar la seva manera preferida de jugar. Ningú comença sent campió. Cal arribar fins al cim pas a pas, acceptar el repte i portar la manera de jugar un pas més enllà.
Jo sóc la Natàlia i us parlaré sobre l'evolució dels videojocs. Unreal Engine és el motor de joc creat per Epic Games més conegut dins del món dels videojocs. Al llarg dels anys ha evolucionat fins a arribar a la cinquena versió. Fins a la tercera versió va ser un motor molt simple, però a la tercera etapa va fer un canvi molt gran. Va millorar considerablement la qualitat dels gràfics mantenint l'estabilitat amb la jugabilitat, convertint-se en un dels motors de joc més importants de la indústria. A la quarta etapa va fer una millora en el sistema de blueprints, que consisteix en la capacitat d'agregar i connectar nadons per diferents elements. En l'arribada d'un Real Engine 5 va fer un canvi en tot el que tenia, millorant tot el possible a millorar. Va canviar l'interfàs, nova creació de mons i animació, noves caos físics que milloren el sistema destrucció d'objectes, nous sistemes de geometria i arribada virtual Showmap, que ajuda a mostrar objectes en millor detalls.
Jo, Lorenzo, us recomanaré diversos jocs molt coneguts en la indústria dels videojocs, començant per les següents categories. Arcade. The Binding of Isaac és un joc de rol acció generat aleatòriament amb elements pesats semblants a rol. I Vampire Survivors, que és un joc de supervivència en el temps amb un joc minimalista i elements roguelike. A la categoria RPG tenim Dragon Quest XI i Nier Automata. Dragon Quest XI és una experiència completament independent que presenta nous personatges, un món preciós amb tot luxe de detalls, combats d'acció per torns de gran precisió i una història apassionant. I Nier Automata, que explica la història dels androides 2B, 9S i A2 i la seva batalla per recuperar la distòpia impulsada per les màquines invadides per màquines poderoses. A la categoria MMO tenim Albion Online i Elder Scrolls V. Albion Online és un MMORPG no lineal en el que pots triar el que vulguis ser, i Elder Scrolls V, que és una RPG del tipus món obert desenvolupat per Bethesda Game Studios i publicat per Bethesda Softworks. A la categoria Souls tenim el Dark Souls 3. El jugador guanya ànimes de les batalles que actuen com a punts d'experiència per ajudar a pujar de nivell i com a moneda per comprar objectes. I Elden Ring, que és similar al Dark Souls, però amb una millora gràfica implementant noves mecàniques i a més és de món obert. A la categoria MOBA tenim el League of Legends, que és un multiplayer online Battle Arena, un MOBA, que combina la velocitat i la intensitat d'un RTS amb elements RPG, dos equips de poderosos campions, cadascun amb dissenys i estils de joc únics. Lluiten cara a cara en múltiples mapes i modes de joc. I Dota 2, que és un videojoc d'arena de batalla en línia, en el qual dos equips de 5 jugadors competeixen per destruir una gran estructura defensada per l'equip contrari, coneguda com a Ancestre, mentre defensen la seva.
A la categoria plataforma tenim Ori and the Will of the Wisp i Super Mario Maker 2. Ori and the Will of the Wisp és un videojoc del gènere aventura plataforma i Metroidvania, desenvolupat per Moon Studios i publicat per Xbox Game Studios per a Microsoft Windows, Xbox One i Nintendo Switch. Super Mario Maker 2 és un videojoc de plataformes de desplaçament lateral, en el qual els jugadors creen els seus propis nivells utilitzant elements de la sèrie Super Mario i es publiquen a internet perquè els altres hi puguin jugar. Després tenim la categoria de Mundo Abierto. En aquesta categoria tenim The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild és un videojoc d'acció-aventura ambientat en un món on els jugadors poden explorar el regne de Hyrule, mentre controlen a Link. Després tenim a No Man's Sky. El gameplay de No Man's Sky es basa en dos pilars, exploració i comerç. Mitjançant l'exploració, els jugadors guanyaran informació sobre els planetes que podran incloure en l'Atlas, una base de dades universal que podrà ser compartida amb altres jugadors del joc.
Jo sóc la Nàdia i us parlaré sobre els mètodes d'immersió que tenen els videojocs sense entrar a la realitat virtual. Un mètode nou i molt rellevant en el camp de la immersió és el ray tracing. El ray tracing és la reina de les noves tecnologies, perquè si la llum defineix com veiem el món, el ray tracing emula la forma natural en què es comporta la llum dins d'un videojoc. En lloc de crear talls bidimensionals, emula feixos de llum i la manera com aquests reboten sobre objectes tridimensionals. El raig incideix de forma més o menys natural sobre el model, i el color i la radiositat resultant responen a aquestes regles físiques. Òbviament, a part d'això, també tenim la resolució de la pantalla.
La quantitat de píxels a la pantalla defineix la resolució, juntament amb la qualitat de les textures. Aquesta és la necessitat tecnològica per sentir més o menys immersió dins del món representat. Passejar per l'assolellada Los Santos a GTA V és molt menys impressionant a 600x400 píxels que usant un Quad HD com el panell de l'Omen 27i amb una resolució efectiva de 2560x1440 píxels. A part de molts més paràmetres a tenir en compte, aquests són els més rellevants a l'hora de jugar.
Ara us parlaré sobre l'VR. Les ulleres de realitat virtual són ulleres autònomes que tenen les pròpies pantalles incloses dins del dispositiu. Et permeten ser manejades per comandaments de moviment, càmeres de posicionament i una de les potències més fortes del mercat, similars a la d'un ordenador. És la suma de tot el que hem estat parlant abans. Utilitzen una resolució molt alta a cada ull per mantenir una sensació de realisme en tot moment. És el millor mètode d'immersió, ja que situa el jugador dins el joc i la capacitat d'interactuar en tot el que es veu. El catàleg de les ulleres no és gaire ampli, ja que és molt difícil dissenyar jocs per VR. Però tothom té l'oportunitat de pujar jocs a les pàgines com SideQuest. No obstant això, Meta té previst llançar aproximadament uns 250 jocs entre el 2023 i el 2024. Però encara n'hi ha més. Estan estudiant com introduir la neurociència en la VR per a poder controlar el joc amb la ment. Això s'està basant en un anime que consisteix en VR, Sword Art Online, en el que mitjançant només unes ulleres et transporta a un altre món. Ja n'hi ha alguns prototips, però encara falta per això.
I arribem al final d'aquest viatge emocionant pel món dels videojocs. Espero que hagueu gaudit d'aquest episodi ple de recomanacions i informació fascinant sobre com es fabriquen aquests increïbles mons digitals. Vull agrair-vos, estimats oients, per sintonitzar una vegada més aquest podcast ple de passió pels videojocs. Sense vosaltres, la nostra comunitat de jugadors i amants d'aquest art interactiu, no seria possible aquest programa. Gràcies pel vostre suport incondicional.